Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies. A aquesta hora, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha explicat aquest matí a RAC1 que la nit de dissabte, després del toc de queda, hi havia unes 10.000 persones als carrers de la capital catalana i que la majoria feia les coses bé. Ha dit el conseller d'Interior amb aquestes paraules: les imatges que vèiem són les dolentes. Ha dit també que es van desplegar al màxim del dispositiu policial. D'altra banda, Pere Aragonès, vicepresident del govern en funcions, ha dit en aquest cas a TV3 aquest matí que les negociacions amb Junts es limitaran a facilitar la seva investidura i que confia que tots els diputats d'aquest partit la secundin, no només quatre, com va apuntar el seu secretari general Jordi Sánchez aquest mateix dissabte. I també us podem explicar avui que un home de 45 anys ha ingressat a presó provisional per presumptament haver col·locat un artefacte explosiu dins el motor d'una excavadora en una obra de Castellbisbal, al Vallès Occidental, propietat d'una empresa que l'havia acomiadat. Els fets van passar el 10 de març passat. I també avui és notícia que avui mateix comença la vacunació contra el Covid-19 de la franja d'edat de 50-59 anys. Algunes persones d'aquestes edats ja van tenir hora per vacunar-se a finals de la setmana passada, però la campanya generalitzada comença avui mateix. També us expliquem avui que el perruquer català Rafael Pagès ha mort als 78 anys. L'estilista va fundar la cadena de 80 perruqueries, una empresa familiar que ara està en mans de les seves filles. I canviem de qüestió, perquè el Papa Francesc ha creat un grup de treball per estudiar l'excomunió de totes les màfies. El grup de treball, constituït en el Departament de Desenvolupament Humà Integral, que presideix el cardenal Peter Turkson, serà presidit per Michel Penici. Ell és arcabisbe de Montreal, que està a les afores de Palerm. Doncs bé, nosaltres deixem la informació aquí, però com sempre ens actualitzarem ja d'aquí una hora, quan siguin les 11 del matí.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Ràdio Estel.
Estimidi Pirriqui, benvinguts i cinquíntirs.
Cinquenters. Sergi Mas.
Què tal, família? Es nota que estic content, eh? Estic content. Aviam, que no tot és el futbol, evidentment. Afortunadament. Afortunadament. Sabeu per què estic content? Bueno, sí, pel futbol, vale, d'acord. Estem a primera divisió. Ja ens tocava. Un calvari. Oh, de veritat, eh? De veritat. Però estic content perquè demà em vacunen. Això em fa feliç. Però, aviam, per què em vacunen? Perquè tinc 56 anys. Bueno, que una cosa porta a l'altra. A vostè li vacunen perquè comença a tenir aquesta edat. És que de risc... Ui, fa mal, dir això. Edat de risc. Bueno, sí, escolta, que demà em vacunen. Pim, pam. la Pfizer. A mi, mireu, com si em posen orxata de xufa. És que m'és igual. Orxata de xufla. Xufla, xufla, que no t'apartis tu. Bé, doncs demà, demà és el dia, demà és el moment. Això passa demà, passarà demà. I el que va passar dissabte, doncs ja ho sabeu molts de vosaltres. Bueno, van passar diverses coses. Una, que el Barça va regalar la Lliga. Dues, que l'Espanyol va accedir a la primera divisió de forma matemàtica. Bien, bien. Tres, que els humans som el pitjor de l'espècie. Ara hauries de dir, de l'espècie humana, home, sí, i de l'espècie animal. Vau veure imatges del dissabte passat? La gent fem revetlla a les 11-12 de la nit, saltant, sense mascareta. Bien, 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 què? Bien, bien, què? Què vol dir? Que a partir del dissabte passat a les 12 de la nit els virus van marxar, com dient, que s'ha acabat el toc de queda aquest, marxem. De debò, ens mereixem moltes coses dolentes, eh? Jo veia les imatges aquestes i preguntava, això que és d'una revetlla, no, són d'ahir a la nit, són d'ahir dissabte a la nit. No pot ser. Sí, I tant. Doncs així està la societat, família. Una societat madura i que dona prestigi al gènere humà. Buah. En fi, que avui tenim un programa força interessant, i aquesta setmana també, perquè demà ens visitarà Blanca Soliguer com a directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. I si no diria, i si no estic equivocat, que el proper dimecres, demà passat, estarà aquest estudi Laia Bonet, membre del consistori de l'Ajuntament de Barcelona, i per parlar d'una cosa que cada vegada té més presència, però que sospito que hi ha molta gent que no sap encara què és. I és les ODS. Perdó, pots repetir? Sí, home. ODS. Què són les ODS? Objectiu de Desenvolupament Sostenible. Que no sabeu què és? Oh, doncs hauríem de començar per aquí, eh? Hauríem de començar per aquí.
50ers. De dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Darkness at the window to boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made my life.
Fa uns moments he preguntat a la nostra productora, Estefania Burgos, el referents... Estefania Burgos, tens 33 anys.
Sí.
Bé, el referents que tu tenies, Olga Biza. Curiosament, ahir al vespre nit, Servidor va posar a Instagram, perquè sóc jove i molo, doncs sí, la presència d'Olga Biza al programa d'avui en directe. Jo crec que ha estat la vegada, des de fa un any i mig que fem aquest programa, que més respostes positives, ha tingut l'anunci de la presència d'Olga Biza avui als 50ers, que ja ens escolta. Hola, Olga Biza, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, Sergi, hola, Estefania. Escolta'm,
sí.
Subidón, de veritat, no m'ho esperava.
Jo m'esperava, però no aquest aplaudiment ni aquestes ganes de dir, oh, que bé, Olga Biza. Paraules que m'han dit, t'ho puc jurar, i a més no caldrà que t'enviï pantallazos, però són referent, sentit comú, periodisme, comunicació. Això és el que respires, Olga. Jo no he hecho nada.
Jo he fet moltes coses bé i moltes malament, però n'he fet moltes.
Sí.
Perquè, clar, amb 40 anys, clar, n'he fet una altra cosa.
Sí, sí.
N'he fet una altra cosa amb 40 anys.
Sí, sí.
Comunicar, sí, coses, explicar, informar.
Li explicava a Estefania, digue, escolta, digue'm referents que tu tens d'Olga Biza. Clar, Estefania, tu ets de l'any 80...
Sí.
87. Clar, ella m'ha dit, hombre, Antena 3, notícies... Digo, ai... Llàstima. Molt bé, Antena 3, molt bé. Una parella extraordinària, una parella professional fabulosa. A mi em va emocionar, Olga, és la primera vegada que t'ho dic, perquè tampoc hem parlat gaire més, no, la transmissió de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona. Vau fer un duet extraordinari. Vau saber transmetre les emocions que passaven a uns metres d'aquí, som al barri de Sants, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, d'una forma que ens va arribar. També en altres temps, d'acord, han passat 28 anys. Però, ostres, quina transmissió, Olga, quina transmissió.
Però jo crec que la virtut que vam tenir el Matías i jo aquell dia va ser saber callar. M'entens? Sí. Vull dir, si he de resumir-ho molt, molt, molt...
Sí, sí, sí.
I si alguna cosa teníem clara el Matías i jo és que davant d'un espectacle tan poderós només havíem d'acompanyar. D'acompanyar els espectadors perquè sabessin què passaria, qui ho estava fent i què volia dir allò. Res més. Res més. Perquè és que era rodó. Era rodó. I a més, home, tu pensa que... Ara parlo per mi, però també podria parlar pel Matías. Jo duia enganxada a aquella il·lusió, com tots,
sí.
Des del minut zero. Jo sempre explico que probablement la sensació més colossal que jo he tingut va ser aquell 17 d'octubre de 1986,
oh.
Al Palais Bollier de Lausanne, a Suïssa.
A la Ville de...
Però, goita que es feia la transmissió per tota Espanya i es feia la transmissió per Catalunya.
Sí.
El Martí per Arnau, otro grande, eh?
Un altre referent, sí, sí.
Buah, i he après molt d'ell. El Martí per Arnau i jo ho fèiem per Catalunya en un lloc que avui estaria prohibit per raons de seguretat, és a dir, era un cubícul sense finestres, petit, allà tancats en un racó del Palais Bollier, i els cascos. Mm. I en el moment que el Samaranc va dir Barcelona, el que nosaltres no teníem dimensionat és que hi havia una pantalla gegant a la plaça Catalunya de Barcelona.
No ho sabíeu?
No, sabíem que hi havia pantalla, però sí. No ho havíem vist. Vull dir, allà nosaltres només rebíem so. I en el moment que va dir Barcelona el Samaranc, el crit que va fer Barcelona...
Sí.
Des d'aquella plaça, que ens va arribar pels cascos a tot volum, va ser extraordinari. Saps allò que dius, ostres, reps el feedback de la gent, no?
Sí.
Dius, era un crit d'il·lusió. Llavors, allò va ser extraordinari, extraordinari. Llavors, des d'aquell moment, doncs, jo vaig estar molt a prop d'aquella il·lusió, treballant a Televisió Espanyola, fent un programa que es deia Barcelona Olímpica, també l'Estadi 2.
Sí, bueno.
Llavors, un dia em truca per telèfon el Manel Huerga, extraordinari director de cinema, i el Pepo Sol, que era el gran creatiu i dueño d'Ovidio.
Sí.
I em diuen... Jo no sabia qui eren, eh? Volem parlar amb tu. Llavors, vale, és que tenim encarregat fer una proposta de cerimònia. Volem parlar amb tu. I vam anar a dinar. Em van explicar i van dir, escolta, ja deia, en què us puc ajudar? Vull dir, vosaltres sou uns cracs d'això. Home, és que has narrat cerimònies olímpiques i ens agradaria que ens diguessis una mica els protocols, com s'ha fet lo de l'entrada de la bandera, l'himne, juraments... Bueno, aquesta, la litúrgia olímpica.
Sí, sí, sí.
I els hi vaig dir, vale. I vaig anar a una reunió, no recordo exactament on, però es veia a Barcelona als peus, i allà era com un brainstorming que estava tothom. La Fura, Comèdia, tothom. I jo, que allà a la classe estava cagada de por veient aquella gent. I recordo un moment que algú va dir i si fem que l'estadi sigui la Mediterrània? I jo recordo que vaig pensar, algú se li va la pinta.
Sí, sí, sí. Li apreten els mitjons. Sí.
Sí, exacte, li apreten els mitjons.
Sí.
I clar, allò va ser la gènesi d'aquella cosa que vam veure anys després, no? Després ja es va afegir la gent de Bassat, el Josep Maria Casanovas, vull dir, era tot... Allò, jo em coneixia la cerimònia, jo havia vist els assajos, no
sí.
Ho sabia tot, evidentment.
Sí, sí, sí.
Havia supervisat amb la Margarita Rivier el llibre que es va fer per els comentaristes d'arreu del món que venien a fer les cerimònies, els jocs. Vull dir, en el moment... en el moment que vaig seure, els papers els havia de tirar. M'entens? L'única cosa que ens amoïnava amb el Matías i en mi, que el vaig tenir a casa, vam treballar molt, ho vam viure molt, vam parlar molt, és com es fa una desfilada d'hora 40 minuts.
Aquí.
Com es fa això? I bueno, jo crec que vam tirar papers i vam parlar el menys possible perquè allò ja tenia un impacte emocional extraordinari per tothom.
Doncs, primer, diverses coses. Una, la teva forma de comunicar, la teva cadència, la teva forma de parlar, fa que jo ara tingui el tècnic, Toni Huguet, amb el cap recolzat a la seva mà, tens 60 i pico anys, Estefania té 33 i està mirant el buit com allò que pensando en nada i t'està escoltant, noto un respecte, a veure, que aquí respectem a tothom, però, evidentment, diverses coses que no sé que se m'oblidin. Una, sempre comento, en pla de broma o no, que el dia de la nominació olímpica, 17 d'octubre del 87... El 86. Samaranch posava a Barcelona, o s'ho va inventar perquè ell... Teníem la llegenda que tenia una castanya, duia una castanya a la butxaca, que això donava sort, i va dir a la Bilde, en de moment, Barcelona, Espanya, pam, i s'ho va posar. Jo no tinc cap prova que posi Amsterdam. I digo, bueno, fastidien.
És veritat, que era l'altra.
Sí, París.
És veritat, ningú va veure allò.
Ah.
És veritat.
Ah, bueno, suposo que sí.
Però ningú no va protestar.
No, clar, i el que va currar al Juan Antonio... perquè tenia a Barcelona... Clar, jo acostumo a fer referents amb les converses que tinc a Estefania. Jo li deia, mira, Estefania, la Barcelona Olímpica, que van viure els que som dels 60, no teníem rondes. I diu, com?
No.
Ni la ronda de dalt, ni ronda litoral. La ronda de la Fabada. No, ronda de dalt. Ara és una ciutat impensable. I allò que va portar aquella Barcelona va ser, entre d'altres coses, moltes, l'obertura al mar, patim patant, però no teníem rondes.
No en teníem. No en teníem. I no saps... perquè aquesta és una història que no s'explica mai. Mm. La gent que va treballar en el redisseny de la ciutat...
Sí.
Aquells tenen un mèrit. Tenen un mèrit. Bo. Però mai s'ha explicat. Clar, és que hi havia massa cosa, no? Si ara se'n tornem-hi...
Sí.
Amb Twitter ho sabríem tot.
Bueno, sí.
Ho sabríem tot i segurament no ens agradaria res. Però la màgia de la transformació en silenci, això sí, aguantant molta caravana, aquella màgia va ser impressionant, el que vam fer.
Sí. Així va ser. Uh-huh. Parlant de referents, clar, jo dic, ostres, Estefania... El que deia al principi, llàstima que els teus pares no s'hi van posar abans perquè haguessis vist Estadio 2. Estadio 2, sí. Que avui dia, Olga, no sé si estaràs amb mi, és un programa... anem a escoltar una mica Estadio 2.
Al margen del atletismo, el sábado 4 de marzo, que hace una hora y 10 que hemos abandonado, ha tenido otros puntos de interés informativo que ahora vamos a condensar a través de este sumario.
Bé, aquesta ets tu... El 4 de març del 89, ha plogut una mica, parlant d'atletisme a la 2. Això ja no torna?
He de ser sincera.
Sí.
Això era molt car.
Era molt car?
Era caríssim. Caríssim. Era una època en què Televisió Espanyola no tenia competència, i si començava a tenir-la encara tenia tots els drets de l'esport... Teníem un director de Televisió Espanyola a Catalunya, en Pere Félix, que li encantava l'esport, que sovint baixava la reunió de l'equip d'Estadio 2, que érem quatre gats.
Sí.
Érem quatre gats. Estadio 2 va començar com un informe setmanal de l'esport.
Sí.
Es feia els dimarts. Tres grans reportatges. I com teníem bona factura es feia una aposta per l'esport, ens van dir, mireu el dissabte a partir de les 3 de la tarda fins que s'acabi la competició. Va haver un dia que vaig començar a les 3 de la tarda i vaig acabar a les 8 del matí de l'endemà.
Que havia tenis.
Hi havia motos al Japó. Ah. I tenia el Carlos Lavado sentat amb mi, els dos menjant xurros i de magatotis, i al Japó estava el Valentín Requena i l'Angelieto. Llavors, i allò serà un contenidor d'esports. Vale. Llavors, teníem tots els drets de totes, si el problema era donar-ho tot.
Clar.
Perquè a les 3 de la tarda, en recordeu, bueno, tu te'n recordaràs segur.
Sí.
I molts oients també. A Televisió Espanyola era un clàssic donar, per exemple, la regata Oxford-Cambridge.
Sí, cada mes d'abril, sí.
Sí, o els 5 nacions de rugby,
sí.
O el Grand National, que era una mena de cosa que posaven allà de tant en tant i la gent, els molts friquis ho veien i van dir, bueno, doncs anem a les universitats, fem un gran reportatge, fèiem un reportatge de 25 minuts i al club de rem d'Oxford i el de Cambridge, qui són i quins són els seus rituals i el seu entrenament. Llavors, a l'hora de donar-lo, a l'hora d'emetre en directe la prova, la gent estava empatitzada amb allò. I el mateix fèiem, els 5 nacions va ser una de les nostres apostes. Jo, Christopher Robert i Williams, m'entens?
Vull dir, sí.
Jo era fan ja d'aquell
temps. El Zaguero Williams, sí.
Sí, exacte. Vull dir, treballàvem cada matèria. La intentàvem explicar. Vam donar, clar, és que ho donàvem tot. I jo crec que més enllà d'estar en directe, perquè ens anàvem de l'embol al bàsquet,
sí.
Hi havia una prova hípica, pam, sí. Pensàvem. Però jo crec que la gran fita que explica com una cosa així pot funcionar és quan es va fer el Mundial d'Escacs aquí a Sevilla. No recordo l'any, eh? No me'n recordo, no m'ho preguntis.
Sí.
Però Karpov-Kasparov. Morbazo de narices.
Sí.
Era un Federer Nadal.
Sí.
Representaven políticament moltes coses, també, en aquest cas. Jo vaig anar a Lituània, a Moscou, els vaig entrevistar, vam fer mil reportatges, i llavors, a l'hora de començar el Mundial, estava el gran Leoncho García explicant des d'allà què es feia. Jo estava amb un altre gran especialista, Ricardo Calvo, a l'estudi. Vaig fer-me un màster d'escacs. Però jo recordo la partida final, que van estar 25 minuts mirant les peces. És que no feien res més. I el Leoncho intentava explicar possibilitats. Bueno, faig el compte curt.
Van acabar empatats, no? 12-12, crec.
Sí. El Leoncho m'ho va recordar fa poc. 11 milions d'espectadors.
Ui.
11 milions d'espectadors va tenir allò. Una partida d'escacs. Clar, em demanava, si torno al principi, això seria possible avui?
Sí.
Amb la mentalitat d'un ritme diferent audiovisual, molt difícil. Molt difícil. A part de que contractualment les coses ara s'han disparat.
Sí.
Però un programa poliesportiu amb un llenguatge audiovisual adequat, jo crec que sempre funcionaria. Però no allò, eh? Allò és que era una passada. Moltes hores eies allà, berenaves, sopaves, esmorzaves. No. Però el que sí es troba a faltar és el món poliesportiu en els mitjans visuals.
I d'aquesta absència, què creus que és la responsabilitat de cadenes que no aposten perquè el món poliesportiu acostuma a sortir als diaris d'esports a partir de la pàgina 34 i deixen un quadradet als escacs, un mini a l'hoquei patins, dues línies al voleibol, etc, per un tema d'inversió-recepció?
És un problema de recepció.
Vale.
Jo això ho vaig aprendre fent els informatius d'Antena 3. Si tu els esports, el bloc d'esports, començaves amb futbol, i sobretot amb el Real Madrid i en segon lloc el Barça,
sí.
Pujava 1,5 milió el nombre d'espectadors. Hi ha coses que són fenòmens indestructibles, la qual cosa no vol dir que després del bloc de futbol parlis d'altres coses. Jo, per exemple, veig que les públiques sí fan un esforç. Sí fan un esforç. Per obrir la mà altres esports.
No totes.
Vaja, jo, les que conec, sí, fan un esforç. I, però, clar, el futbol va ser una mena de gas expansiu amb un retorn d'audiència molt poderós, vull dir. I en èpoques de crisi, en èpoques en què els mitjans tenen dificultats, sí, doncs això és un valor segur. Lògicament.
Jo estic d'acord, Olga, si em permets, a mitges. Per què? Perquè, com bé sabràs, evidentment que ho saps, que la televisió va com la vida, va de la mà de la vida, acompanyant cada dia, cada setmana i cada mes que anem passant. I a la televisió, com a la vida, anem per modes. Va haver-hi una etapa, als 90, que es van posar de moda, i com es van posar? Els culebrons. Culebrones, de Venezuela... I eren la moda, anys 89, 90, 91, cristal, sintetas, no hay paraíso, i tenien resó.
Los
i...
ricos también lloran.
Exactament, exactament. I, puf, es va esfumar. Va començar Emilio Aragón a posar de moda les sèries a Telecinco. I les sèries han fet un boom que ara, a través d'altres plataformes, donen resó. Van venir després los realities, amb la tontera de Gran Hermano, que jo pensava que duraria una edició, i encara és la victòria de l'anonimat a la petita pantalla. És el que ens importen persones que viuen, o pensem que viuen com nosaltres. Jo crec que a partir del segon ja van actors, o persones que fan d'actors directament, i d'actrius.
Sí, són actors, però sí, són són producte d'un gènere, gent
sí,
no faria qualsevol, allò, eh?
No, d'acord, que té... Aviam, que al final... Les productores d'aquests espais tenen el seu mèrit perquè t'agradi o no t'agradi l'entreteniment. És a dir, no estem parlant de televisions privades i de productes d'entreteniment que no t'afecten a la vida. No estem parlant de llançar els diners perquè havien de ser per sanitat. D'acord.
Yeah.
Però de la mateixa forma que jo tinc aquesta teoria i ningú me la treurà, que el futbol dona audiència, jo estic convençut si una cadena aposta pels escacs i s'està comprovant amb Gambito de Dama, una sèrie que ha tingut un èxit aclaparador.
Soc fan, sí.
Veus? Jo no dic que posis a les 10 de la nit a Telecinco un programa d'escacs. No dic això. Però a un segon canal de Telecinco que posis un programet d'escacs amb el boom que està suposant amb la creació d'escoles d'escacs a tota Espanya per una sèrie... Jo veig que no sempre és Barça i Madrid, perquè tinc la impressió, i no sé si estaràs d'acord, Olga, que el futbol professional d'alta competició se'ns està allunyant, se nos va lejos, lo estamos perdiendo. Futbolistes, declaracions... Vale, amb la Covid tot telemàtic, però tinc la sensació que se'ns escapa.
Se'ns escapa, perdona'm, explica'm un moment, se'ns escapa en quin sentit?
Perquè no estem els comunicadors que hem de transmetre això, el públic ens veu, no estem a prop dels futbolistes. Ens donen un futbolista, ens donen a les plataformes que han pagat els drets, un futbolista i pots preguntar només pel partit i no per altres coses del partit, perquè ja no podem entrar a les llotges dels estadis per parlar amb els directius, perquè a les rodes de premsa post-entrenament surt el jugador que el club decideix i no tenim l'oportunitat...
Bueno, pots entrevistar el Messi...
No, si va a Adidas...
Si
ell va a Adidas i parla...
És que hi ha cebes al costat dels esportistes. Vull dir, s'ha professionalitzat tant el món de l'esport, tantíssim, que abans, jo què sé, trucaves al Xavi Hernández, m'entens?
Sí.
O a l'Iker Casillas, al seu telèfon.
Sí.
I et podia dir, vale, ja ho dic jo a comunicació del club, però parla amb ells, vale, ja
vale,
està. I aquesta era la manera. Però ara hi ha una capa de cera. Vull dir, hi ha molta gent abans d'arribar i ells decideixen, encara que el jugador li faci molta il·lu parlar amb no sé qui. Però veus, aquesta és la fissura que ha trencat, i ho ha fet molt bé, l'Ivallanos. Et sento remugar.
Sí, sí.
Sí, ja. Però els jugadors que utilitzen les xarxes, que ells dominen la seva pròpia informació,
sí,
molts ho han fet per necessitat, perquè estàvem, potser, embranyats amb els mitjans per la utilització de titulars, pel que sigui,
sí,
per la desconfiança. Ells poden donar la imatge que els volen donar. I clar, en el món de les xarxes esdevé un fenomen que és el... Els hi fa gràcia. Els hi fa gràcia i si li va i els hi diu... Oye, luego hablamos. Es que luego hablamos. Luego hablamos. Aquell futbolista li dirà a su manager, oye, que luego voy a entrar con este. Però aquesta, això ens demostra que hem de canviar el model.
Sí, sí.
Que hem de canviar el model. Que ells han de ser... Els mitjans que som el vehicle per apropar-los als aficionats i explicar el que fan i el que no han fet i com ho voldríem fer.
Som...
Que s'expliqui.
Som o érem.
I, o érem. Però això s'ha desvirtuat. Per la qual cosa van a línies més directes que estan a les xarxes. I n'hauríem d'aprendre, d'això. N'hauríem d'aprendre.
Aleshores, què li diem als nostres fills que volen fer ciències de la comunicació i que haurien de començar informant de l'Horta, del Júpiter i dels Sants, en lloc de ja voler fer Barça? Per què serveix anar a la facultat si pots entrevistar a Piqué dient paraulotes i muntant vídeos a YouTube? Per què serveix la formació? Aquí ho deixo. Ah, amiga.
Però, no, jo no sóc adivina, però sí crec que això que és incipient arribarà un moment que serà un descontrol i ells mateixos, els propis protagonistes, tancaran la porta. Ells sabran diferenciar o no allà on, o amb qui volen parlar. Els nostres fills que volen ser periodistes del Barça, jo crec que els referents com tu, com el Jordi Évole, que va començar fent partits a l'Hospitalet...
Sí, senyora, sí, senyora.
M'entens?
Sí.
Gent que estima l'esport també el coneix molt bé. I per conèixer molt bé... és a dir, si tu vols ser cirurgià d'acord, primer has d'estudiar anatomia.
Vale. Aquí vull.
És que...
Aquí vull.
M'entens? Has d'estudiar anatomia. I has de, abans, treure granets. I has de treure hepaticiti.
Sí.
M'entens?
Vull dir,
però els hi hem, el món audiovisual ha treballat amb els joves un nivell aspiracional i real.
Titular. Ja lo tengo. Titular. Titular.
Doncs, si és irreal, tu no pots... Un entre 500 milions pot començar a fer Barça. Pots tenir aquesta sort, que també en la becària el Barça, caiguis en gràcia, estiguis en aquell moment que treus una notícia i ja per tu. El que no sabem és si aguantaràs tota la vida, perquè igual a la motxilla no portes res.
Segurament.
No saps comparar. No has conegut altres casos. I el dia que aquell jugador que et fa... que és còmplice teu, se'n va... al Chelsea,
sí.
Tu et quedes aquí fent futbol de la Premier o com és això?
No, és que jo crec que aquest futbolista no el coneixeràs. És que no el coneixeràs, no tindràs contacte amb ell mai. Absolutament mai. Jo entenc que Piqué, per exemple, i dic aquest nom per no dir Luis Suárez també, que vulguin tenir la repercussió que ells volen tenir per dir el missatge que ells volen dir agafant a un youtuber. Ara, jo em qüestiono, o com a mínim només demano permís per qüestionar a la voluntat periodística del comunicador Ibai. En aquest cas, que per mi és nul·la. Zero repreguntes, quan és important...
No, no ho vaig veure, no puc opinar perquè no ho vaig veure.
Jo. Zero repreguntes, formació, actualitat, estat al dia igual a zero. Clar, hi ha un moment que dius, ostres, Ibai, pregúntale esto. Però bueno, entenc que és còmode pels futbolistes i els youtubers tenen més visibilitats i poden treure pit qui ho fan, i molt bé, per tenir referents futbolistes de primeríssima línia com Piqué. A tu t'agrada, ja sé la resposta, què pregunta Sergi Mas,
okay.
Periodisme de bufanda, que s'està veient i cada vegada més...
Trinxera?
Sí, bueno, trinxera, bufanda, crits... Ja sé que no.
Jo crec que... anem a veure, forma part...
És espectacle, eh? És espectacle,
eh? Forma part de l'espectacle.
Entreteniment, sí.
És que si jo em poso la bufanda avui i faig el paper de bufanda, de comentarista de bufanda...
Sí.
difícilment, si un dia la vida em porta a haver d'escriure una crònica suposadament concienzuda i neutral,
sí,
jo tinc credibilitat per fer-ho. Fixa't que a mi això, a mi el periodisme esportiu, i ho porto a gala, va ser per mi la gran escola, perquè em va ensenyar... Jo no crec en la, no crec en la imparcialitat.
No existeix.
Ni en l'objectivitat. Crec en la decència i en la honestetat. Jo me recordo que el dia que vaig fer el trànsit de periodisme esportiu, que duia 15 anys
sí,
en periodisme esportiu, el periodista el periodisme d'informació general,
sí,
jo estava mort de la por i l'única cosa que tenia al cap és, anem a veure, jo soc del Barça, sí, ara ja ho puc dir, vull dir... El Barça, però no he fet cròniques de futbol, és a dir, que ho puc dir. Però si juga el meu equip davant el Real Madrid,
sí,
al Nou Camp, i ens foten 5-3, jo què faré? Doncs he d'explicar que l'equip, el meu equip, no ha estat bé, ha fallat per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, i que els altres ho han fet bé per allà, per allà, per allà, per allà, per allà.
Bé.
Vull dir, he de fer una anàlisi científic del que ha passat, sense cap mena de passió. I això em va ajudar en tota la vida. En la política, en l'economia, en la informació social, has d'empatitzar sempre. No hi ha una veritat. I no et pots inventar constantment enemics. No hi ha una veritat. Si tu, en un conflicte social, preguntes amb dues parts, tens dues versions. S'han de donar les dues, i que cadascú pensi el que li convingui, tret de que sigui un fet flagrant, no? Doncs s'ha de ser decent a l'hora d'informar. I la gent és prou intel·ligent per treure les seves opinions.
I ho som, de forma general? Agafes el diari, bé, mires un canal de televisió, ho som?
Saps què passa?
Ai.
Que una altra de les coses que han succeït... Tinc la sensació, No és titular, ja t'ho dic.
Vale.
Una de les coses que crec que han succeït és que llegim, veiem, escoltem allò que ens agrada llegir i pensar. És a dir... busquem reforçar la nostra idea.
D'acord.
No comparem. No comparem.
I el que no agrada s'insulta a través de Twitter. Aquest... Sí, sí, sí.
Ho rebutges.
Sí, sí, ho rebutges. I si pots i vols, insultes a través de Twitter. Per la senzilla raó que l'altra persona no pensa com tu.
Sí.
És així, eh?
Sí, i de sobte ja és... No. Jo crec que... A mi, almenys, m'ha ajudat molt intentar posar-me al lloc de l'altre, sempre.
Ves?
Almenys, clar, i quan anava a fer una entrevista n'he fet tantes que sempre intentes posar-te al lloc de l'altre, aviam, si pot... Què pot pensar del que surti d'aquella entrevista, o no? I entendre les raons de l'altre. La qual cosa no vol dir que jo... deixi de pensar, pot no agradar-me la seva opinió. Però ell té les seves raons. I et dic que he après que no hi ha una veritat única.
No és fàcil això, eh? No és fàcil això, eh?
No.
Perquè
no,
però... el dia a dia, i més encara aquests dies que estem vivint, ens estan ensenyant que les opinions són extraordinàriament... tenen moltes aristes i tenen molta punxa, aquestes aristes, i generen rebuig unes a altres. I a mi, personalment, no m'agrada. Que soc 50, sí, ja ho sé. Però, en fi, sí.
Però això veus... això ho fa aquesta motxilla que vas omplint de coses. I difícilment, potser quan tenies 30 anys, doncs et semblava una altra cosa. Però... A mesura que vas acumulant experiència, veus que, al tanto, sempre hem d'escoltar l'altre. Intenta posar-se al seu lloc. Ara, és veritat que... I jo crec que és una raó, també, que ha potenciat la crisi, és que hi ha més opinió que informació.
Vale.
I com hi ha més opinió que informació, arriba un moment que et descol·loques. Que jo entenc que la infodèmia més enllà de la pandèmia, la infodèmia, l'accés d'informació confon a la gent.
Segon titular. Veus que fàcil? Estefania, jo t'he dit abans que teníem una entrevista. I no hem tingut una entrevista, no hem tingut una xerrada, hem tingut una classe magistral, perquè m'ha agradat molt. Se m'ha fet curt, eh? Hem estat 40 minuts, Olga. 40, eh?
Dius...
40.
Dius?
40, 40. Sí, sí. Jiji, jaja, que si...
Jaja.
Sí, sí, 92, Estadio Olímpico, la cerimònia, Samarang... Portem 40 minuts i em quedo sense temps. Que bé, fes-hi un petó enorme al teu germanet, que saps que hi ha una estima i un amor recíproc, i...
Només cal que el que tinc jo, eh? Em perdonarà.
Sí, sí, evidentment, evidentment. I et dono moltes gràcies, Olga, per aquesta conversa, xerrada, barra, classe magistral que ens has regalat avui.
Molt parlar amb vosaltres.
De debò t'ho dic. Un petó gran, Olga.
Un petó molt gran, Sergi.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 27 71 o bé 93 409 27 72.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Totes les revistes en català a un sol clic. Descobreix la tarifa plana dikiosc.cat i llegeix totes les revistes que vulguis, on i quan vulguis, des de l'ordinador, mòbil o tauleta. Sapiens, Descobrir, Serra d'Or, Catalunya Cristiana i moltes publicacions més. Subscriu-te a la tarifa plana per només 9,99 € al mes i llegeix totes les revistes dikiosc.cat. Llegeix-ho tot ara. Llegeix revistes en català a ikiosc.cat. Com assegurar-te un dia pletòric? Amb el primer cafè del dia. El primer gran moment del dia que sigui amb Bracafè. Sempre Bracafè. I per assegurar la jugada, de dilluns a divendres a les 10 del matí, 50ers a Ràdio Estel, amb Sergi Mas.
Arriba la primavera i amb ella el bon temps. I tots sabem que no hi ha millor manera de celebrar-ho que fent un vermutet al sol. I quin millor producte per fer el vermut que el d'Espinaler? Bé, suposo que ja saps que al mes de juny Espinaler celebra el seu 125è aniversari. Des d'Espinaler no volem que te n'oblidis. Per tant, vine i gaudeix a una de les millors botigues gourmet de Catalunya, a l'Avinguda del Progrés número 47 de Vilassar de Mar, o bé, des de l'ordinador mòbil o tauleta, entra a espinaler.com/tienda i compra de forma ràpida, còmoda i segura. Celebrem 125 anys al teu costat, fent arribar la millor qualitat a la teva taula. Gràcies, Espinaler.
Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Veo como caen de mi piel trocitos descamados por la ausencia de tu humedad de cuerpo.
Segons recomanacions de la direcció d'aquesta casa, quan estem dues persones a un estudi, duem posada la mascareta. Ara parlarem amb David Bueno. David Bueno és professor i investigador de la Universitat de Barcelona, especialista en genètica i neurociència i divulgador científic, doctor en biologia i professor investigador a la secció genètica biomèdica, evolutiva i del desenvolupament a la Universitat de Barcelona. David Bueno ha estat investigador a la Universitat d'Oxford, ha publicat una 60 d'articles científics en revistes especialitzades i és autor de 17 llibres d'assaig i divulgació. David Bueno també ha contribuït en diverses obres enciclopèdiques i col·labora en programes de ràdio i televisió. L'any 2010 va guanyar el Premi Europeu de Divulgació Científica. L'any 2018, el Premi Magisterio per la seva contribució a la neuroeducació i l'any 2019, la distinció del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona per la seva contribució a la divulgació científica. Com a targeta de presentació, em sembla prou notòria. Quan parlem poques vegades amb un futbolista, posa futbolista. Dic perquè veieu la diferència. I és l'autor, a més, de la tesi, de l'article La mascareta pot afectar l'aprenentatge de la llengua. És així, David Bueno, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Felicitats pel currículum, i és un plaer, més que un honor, perquè jo crec que l'honor no existeix, i és la segona vegada que ho dic avui. L'honor, bueno, és una cosa que ens hem inventat els humans i que, com a animalista, com que els gossos no tenen honor, però sí que tenen respecte i amor pels seus amos, doncs sí, però és un plaer, de debò, poder parlar amb tu sobre aquesta particularitat que avances a un article del diari Ara, que hem llegit recentment. La mascareta pot afectar l'aprenentatge de la llengua. Quines són els 3-4 ítems, els 3-4 postulats en què et bases per fer aquesta afirmació?
Mira, jo això ho he tret d'un... No és una recerca meva, ho he tret d'un article científic que es va publicar fa unes poques setmanes.
Això diu poca gent, eh?
Bueno, però és veritat.
Això diu poca gent, eh? Vale, perdó, continuo.
No. És el plaer de poder explicar coses amb un llenguatge que jo crec que tothom en pugui aprofitar alguna cosa, no?
Ara. El poder explicar-les i comunicar-les. Hem parlat fa una estona de criptomonedes i ara tenim el plaer d'escoltar-te amb aquesta referència de la mascareta que pot afectar l'aprenentatge de la llengua.
Sí, mira, ja són diversos motius els que apunta aquest treball. El primer és que la mascareta ofega una mica els sons. El so que surt amb la mascareta no és exactament igual. Això, els que treballeu a la ràdio,
home,
veu perfectament bé.
Home.
Si parleu davant del micròfon amb mascareta o sense, el so que es rep a l'altra banda és lleugerament diferent.
De fet, jo estic incomplint una llei perquè tinc aquí a l'estudi a Estefania Burgos, que porta la mascareta.
Hola, bon dia, David.
Hola, bon dia.
I jo no porto mascareta perquè no em reconec sense mascareta, no, amb mascareta. I la veu, evidentment, com dius, surt més fosca, més tapada, més... No és la meva.
No, clar, aleshores, els infants que ja han après a parlar,
sí,
2, 3, 4 anys, això no és un problema per si mateix, perquè ja han après la pronúncia correcta de la llengua abans.
Mm.
Ara bé, sí que és un problema per paraules noves. I en tota la formació, tota l'etapa educativa, i d'adults igual, però sobretot l'etapa educativa, s'aprenen moltíssimes paraules noves, de qualsevol camp del coneixement humà. Clar, no sentir exactament com es pronuncien pot fer que, bueno, que la pronúncia s'alteri una mica. No sabem quin efecte tindrà. No ho sabem perquè hem d'esperar que siguin adults o que siguin adolescents per veure si exactament ha canviat la pronúncia respecte a la que era habitual o no. Però aquest és un possible efecte. No és especialment greu, segurament, eh? El que sí que pot ser una mica més acusat és amb els infants que estan aprenent a parlar ara. Amb els que estan, doncs, entre els 10-12 mesos, quan sí. comença a parlar, sí. fins als 2 anys, que és quan ja hi ha un domini prou bo de la llengua, amb les primeres construccions lingüístiques, no massa complexes encara, sí. però que ja els permeten expressar idees i una mica la idea de present, de passat, de futur. La qüestió és, en aquest cas, és doble. D'una banda, quan aprenem a parlar, no només aprenem a través de l'oïda, que lògicament sí. el principal sentit no, que apliquem, però també aprenem a partir de a través de la vista, mirant la boca de la persona que parla i mirant tota la cara que està fent la persona quan està parlant.
Aquella imatge del pare o de la mare que té davant el seu nadó, el seu bebito, ja no tan bebito, perquè, bueno, sí, és un bebé, té un any i 2 mesos, 15 mesos, i li diu, quan té el bebito assegut al genoll, diu, papa, com es fixen? Com es fixen amb la posició dels llavis? I certifico, com a pare de 3 criatures que ja han deixat de ser criatures, com es fixen i quina experiència tan bona per un pare, per una mare i per un nen, una nena petita, que es fixa molt amb això que dius. Que la posició dels llavis.
Sí, sí, i és un instint, a més, que tenim, eh? Perquè els pares o les mares, quan estem parlant amb els nostres infants, jo també ho puc certificar també jo com a pare de 2 de ja joves, no? Però sí. Vocalitzes molt més, sí. exageres una mica sí, els moviments, els sons, perquè és la forma que tenen d'anar adquirint amb una major facilitat, doncs, bueno, aquesta cosa tan complexa, perquè ho és, eh?, que és aprendre a parlar. Clar, amb els pares no és un problema, perquè a casa no tenim la mascareta posada, sí. però a l'escola sí. A la llar d'infants, a l'educació infantil, aquí sí que pot ser un problema, perquè els mestres o les mestres sí que han de dur la mascareta posada.
I a més entenc, David, que aquestes edats petitones es comença a detectar o es comença a formalitzar, bueno, tota la personalitat d'un nen i inclou, lògicament, la forma de comunicar-se. Tan de moda avui dia i tan imprescindible per dir m'agraden aquestes mandarines, crec que t'estimo, vull fer això.
Correcte, sí. I aquí hi ha dos punts més que són importants.
Sí.
Un és que quan parlem amb mascareta tendim a gesticular més com per compensar.
Sí.
D'inconscient.
Sí, senyor.
A fer-ho.
Sí, senyor.
Clar, els infants, si a la llar d'infants o educació infantil veuen el mestre, que ja gesticulen més del que és habitual per sí. comunicar-se millor. Sí, sí, però si sí. encara ho fan més sense adonar-se'n, eh? I probablement sigui correcte fer-ho més, però, esclar, també estem alterant l'expressió no verbal. I aquí s'inclou l'expressió de tota la cara. A través de la mirada transmetem l'estat emocional quan estem parlant d'alguna cosa, però tota la cara és el marc que també ens transmet aquesta informació emocional, que és clau. El llenguatge per si mateix és força neutre. Nosaltres el dotem de contingut amb les expressions que fem o amb les actituds que prenem al mateix temps que estem parlant. Clar, això és una riquesa humana, sí. que es poden estar perdent els infants en aquestes edats. Hi ha maneres de compensar-ho.
Mascaretes transparents?
Un són les mascaretes transparents, que sembla que finalment s'han aprovat o estan a punt d'aprovar-se. Ho sentia la setmana passada també per la
sí,
per ràdio.
Sí.
Per tant, jo crec que hauria de ser, anava a dir, obligat.
Home,
a
sí.
les escoles, els mestres, portem, els adults també, però que sobretot portem, doncs això, una mascareta transparent, si ja estan homologades. I després, conscienciar molt a les famílies de que l'escola no es fa tot. No es pot fer tot i no s'ha de fer tot, per descomptat.
Espera que aplaudeixi això, espera que aplaudeixi aquesta reflexió que pensem que deixem el nen de lloguer i allà ja me l'educaran i no. Evidentment no és així.
No, allò és un complement. En els infants la part més important ve de la família.
Aquí.
Doncs els hi hem de parlar molt. Ja els hi parlàvem abans, bé, algunes famílies més que d'altres,
sí, clar.
Doncs s'ha de mentalitzar molt que els hi hem de parlar i els hi hem de parlar com es faria en un centre educatiu. És a dir, a casa no només hem de parlar de les coses trivials de casa, sinó incorporar també una mica aquest llenguatge que se'ls ensenya a les escoles, bueno, per compensar el màxim possible.
Tinc la impressió, des del màxim desconeixement, perquè jo no sóc epidemiòleg i, per tant, no opino. Han d'opinar els que saben que la mascareta es quedarà aquí uns quants dies, setmanes, mesos, anys, i, per tant, això és un sí o sí, l'hem de començar a canviar, aquesta tendència.
Sí, jo crec que sí. La mascareta, a veure, no és que hagi vingut per quedar-se sempre.
Sí.
Jo espero que a partir del setembre-octubre, seguint el que diuen els epidemiòlegs,
sí,
poc
sí.
No ho soc,
sí, sí.
Però formació de biòleg sí que puc entendre més o menys de què parles, no?
Sí.
Doncs jo espero que quan hi hagi això, la immunitat de grup, ja no sigui habitualment necessària, però aquesta malaltia ha vingut per quedar-se entre nosaltres i anirem tenint de tant en tant petits brots on sí farà falta tornar-nos a posar la mascareta de tant en tant, no?
Uh-huh.
Per tant, jo crec que és un bon costum. Bueno, ja hauria sigut sense necessitat de tot això, no?
Sí.
Que els pares parlem molt més amb els nostres fills, dediquem molta més estona a jugar amb ells, a mirar-nos-els, a simular emocions, perquè mentre estem parlant, perquè és la forma que, bueno, que com a espècie biològica tenim d'aprendre a relacionar-nos amb les altres persones.
I això els nens entenc que són aliens, perquè es guien per instints, i en funció de la comunicació, com s'hi arriba, intenten imitar.
Sí, ells són completament aliens, això. De fet, una de les funcions del cervell és imitar allò que veu al seu entorn per fer-ho de la mateixa manera, per integrar-se en el seu entorn. Però, esclar, si veu un entorn on les expressions facials estan limitades per una màscara, ell ho imitarà. I, per tant, farà moltes menys expressions. I la comunicació no verbal és importantíssima. La verbal ho és, per descomptat.
Sí.
Però tot sovint, quan estem en un grup de persones, ens estem mirant constantment la cara els uns als altres i no cal dir res per saber què està pensant una altra persona. És el mateix, abans que parlaves dels futbolistes, que el seu currículum posa futbolista, però quan estan jugant en el camp,
sí.
La diferència entre un equip que s'entén i un equip que no s'entén
sí.
És que només mirant de reull el seu company, per la seva actitud corporal, saben què està a punt de fer. I, per tant, es poden anticipar per aprofitar al màxim la jugada. Doncs això ens passa a tots, a qualsevol instant.
Jo vaig començar sent periodista d'esports, encara tinc aquesta arrel pràcticament de naixement, i la meva lectura esportiva habitual és si els futbolistes d'un equip somriuen al camp. Si somriuen, s'ho passen bé, i el seu equip desenvolupa bons partits. Si no somriuen, si no saben... Jo em fixo molt com s'abracen, i si s'abracen tots, que podia ser un comentari extrapolable a com s'abracen i si s'abracen els nens a l'escola. Però si s'abracen i de quina forma s'abracen, jo vol dir que aquest col·lectiu, sigui de l'equip que sigui, sigui de l'equip que sigui, va bé i funciona bé. Però, en fi, això seria un altre tipus de lectura. Molt lligada amb la comunicació. T'agraeixo molt, molt més del que et penses, David, aquesta intervenció al programa 50 de Ràdio Estel. Una forta abraçada i gràcies per il·lustrar-nos i informar-nos d'aquest món tan meravellós com és l'educació i, sobretot, com és els infants, com són els infants.
Un plaer haver estat amb vosaltres aquesta estona.
Bé, família, amb la cançó Bye Bye de Miguel Ríos, diem adeu a l'edició d'avui dels 50ers. Amb unes reflexions, jo crec que força interessants, de l'amic David Bueno, especialment després d'aquest cap de setmana una mica estrany, eh? La gent sortint al carrer, ai, 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 ai. Ha estat un plaer, com sempre. Gràcies, fins demà dimarts. Adeu. Amiga.
la tercera edad, llegó la hora de la verdad. Dejó las giras, dejó los vicios, tantos placeres y sacrificios. Voy a dejar de saltar porque me voy a jubilar.
¿No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.